Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Leo Espluga, camarada, què tal?
Molt bé.
Com estem?
Últim dia, ja.
No, clar, avui entra Leo Espluga a l'estudi, a la caravana, i em diu... Avui sense guió.
Avui sense guió? Bueno, la veritat, que anomenar el guió són quatre frases escrites en paper.
També. No, quedem bé. Què tens pensat?
Mira, com avui era l'últim dia,
sí,
he pensat... Potser estaria bé parlar de principis i finals.
Ah.
No? Crec que és un tema maco.
Està molt bé.
I sobretot, ja saps, ja t'ho vaig dir la setmana passada, que estic llegint a Hegel i demés, i una de les idees fonamentals de Hegel és que el principi és igual al final. I el final és igual al principi, o sigui, alfa és igual a omega.
Sí?
I el tema dels principis i els finals és com el gran tema de les obres clàssiques, no? Sobretot, totes les obres clàssiques comparteixen més o menys una estructura, des de la Ilíada a la Divina Comèdia, que és un principi on hi ha una promesa d'algú, un descens als inferns, no? També amb la literatura de guerra passa una mica el mateix, on hi ha un descobriment o passa alguna cosa que canvia una mica el sentit del viatge i ens fa arribar a un final que no deixa de ser una trobada al principi.
Val.
És a dir, que d'alguna manera al final és retornar aquell principi des d'un lloc diferent, no?
Com que em dius la Ilíada i t'ho poses tu a tu mateix fàcil, si no seria un absurd... Deixa'm complicar-ho una mica, aviam si em sé explicar, com sempre.
Aviam.
Per un filòsof, o segons la filosofia, o segons diversos pensadors, el món quan comença? És a dir, espera't, així de cop em diries el Big Bang, clar.
Sí,
bé, fins aquí bé. Però comença amb el Big Bang o comença quan l'home és conscient de que el món és món?
Clar, aquí hi ha... Buah, això és un temazo, però diguéssim, depèn de què entenguem...
Tenim 20 minuts.
depèn de què entenguem. És a dir, una primera resposta, jo podria dir que el món comença quan comença la història, és a dir, quan comença la narració. Paul Ricoeur, un autor del segle XX, més o menys fenomenòleg, estructuralista, raro, molt bastant interessant de llegir, que parla de l'alteritat i tal, té un llibre que es diu Tempo y narración, on parla algo així que l'ésser humà, diguéssim... es defineix narrativament. És a dir, que d'alguna manera som les històries que ens expliquem, això com és una... ràpid i fàcil, és molt més complex que això, però diguéssim que des d'aquesta òptica podríem dir que el món comença quan ens comencem a explicar les històries sobre el començament del món.
Per tant, quan som conscients.
Quan som conscients de la nostra historicitat, és a dir, de la nostra temporalitat. No? És a dir, com el món comença amb ser conscients que hi ha alguna cosa així com un temps que és un principi i un final. Però, per exemple, pels grecs...
Podem citar Homer, que és el pare de la història, no?
Diuen?
Això
és una mica complex. Ara, mira, no porto els apunts aquí, però podríem entrar a un debat...
M'agrada això, filòsof versus historiador.
Però podríem dir que... Clar, Homer... Però hi ha una barreja que no es destria lo històric de lo mític. Hi ha una història mítica encara, i això ve més que res perquè els grecs és conegut que tenien una noció del temps circular, no tenien una noció de temps de principi a final. No? Ells consideraven que el món era etern, per definició, sempre havia existit, sempre existiria, i l'únic que hi havia era una repetició més o menys del mateix. És a dir, amb les primeres... ells no consideren que la guerra d'Atenes i Troia fos... Atenes i Troia? No fos algo únic, sinó que era un exemple que com arquetípic de que hi haurien dos grans ciutats o dos grans models de nació que històricament sempre lluitarien pel domini de l'una sobre l'altra.
Se va defensar un historiador català, també, que creia en la història cíclica.
Aquí
i va fer prediccions, fins i tot.
Aquí m'has pillat,
És que ara no me'n recordaré el nom, però jo quedaré
malament. M'apunto així. Doncs, això de quan comença el temps i quan comença la història i al principi i al final, d'alguna manera ve a dir que hi ha una relació, que això ho hem parlat aquí ja moltes vegades, entre la història individual i la història col·lectiva. No? És a dir, queda clar que la teva història comença quan tu n'ets conscient de la mateixa i acabarà el dia que moris, no? De la mateixa manera que el dia que jo mori, digues.
Alexandre de l'Olofeu,
perfecte. Doncs, clar, aquí el tema és que... Hi ha aquesta frase que sempre està molt bé dir, no? Que és la història no se repite, però rima. No? I en aquest cas podríem dir que tot sempre és com un procés en diferents etapes, que això és una cosa molt hegeliana, on hi ha moments que són on apareix una nova figura. Val. No? És a dir, com un pot tindre un principi d'una cosa, d'un projecte, d'una vivència, d'una relació, d'un pensament, que passarà per un procés de formació, passarà per un procés de negativitat, no? On allò es converteix en una altra cosa, i es van creant figures determinants, i al final del dia tornaràs al punt inicial on estaves, però des d'un lloc completament diferent. I el més maco aquí és el pròleg de la lògica de la ciència, de la ciència de la lògica, perdó, aquí la dislèxia, de Hegel, té aquella gran frase que diu la lechuza de Minerva tan sola alza el vuelo a medianoche. Que el que vol dir això és que tu només n'ets conscient que quelcom és al final i que tot tenia sentit quan ha acabat. És a dir, jo només quan he acabat un projecte m'adono que tots els passos que ha tingut aquest projecte eren necessaris per la realització del mateix. Uh-huh. No sé si m'explico.
Jo estic entenent pel que estàs explicant que no importa quan un fet comença i quan un fet acaba, o no importa tant, sinó importa més el bagatge.
Exacte, exacte. Aquesta és la idea fonamental. El pròleg de la fenomenologia de l'esperit, Hegel escriu una cosa que per mi és preciosa, que diu que el resultat en si mateix és un cadàver buit. És a dir, qualsevol acció on només es miri el producte final o el resultat final, s'estarà veient el que és pròpiament. És a dir, el resultat només té sentit en tant que realització del procés, però el que té més pes, ontològicament, diríem filosòficament, és tot el procés que ha dut aquell resultat. Vull dir, el resultat sense el procés és una càscara vacia. No? I en aquest sentit, això per mi és una crítica molt forta a l'utilitarisme. És a dir, en un sentit aristotèlic, diríem que els mitjans no es destrien dels fins, van de la mà. No? O sigui, un fi sense mitjans no té sentit pensar-lo. I això és una crítica per mi molt forta a l'utilitarisme de tall liberal, que et diria que els mitjans són secundaris respecte del fi. No? És a dir, si tu aconsegueixes la fita, és a dir, més productivitat, més rentabilitat econòmica, pujar els punts del PIB, com ho hagis aconseguit és indiferent. No? I amb aquest tipus de pensament, que sembla molt abstracte el que estic dient, es pot justificar la invasió d'Iraq, per dir alguna cosa. Vull dir que les coses no és que estiguin tan allunyades del món. Vull dir, com pensem la realitat té un impacte ètic, diguéssim.
Clar, ara hi ha qui ens estigui escoltant, que és com sempre vull posar exemples del que pot estar pensant la gent a casa. Ara segur que hi ha gent que ens està escoltant i et digui, val, Leo, jo t'entenc, t'ho compro, si vols. Ara bé, si jo penso, per exemple, dic un absurd, les vacunes de la Covid.
Vale.
Clar. El que importa és el resultat. A mi el procés, el prova-error, mentre al final jo tingui vacuna... Ja tenim.
Aquí una cosa molt interessant, que són dues qüestions. Primer, dintre del món científic, ara no entraré com en detall, però diríem que hi ha una cosa que és la comprovació por pares, que és com la idea, bàsicament, de com el resultat d'un mètode científic es justifica a través del mètode d'avaluació de la comunitat. Això és el primer. I després, l'altre, diríem que Marx, el Capital, quan defineix el fetichisme de la mercaderia, el que ens està dient és tot això. És, bàsicament, el que està dient és que hi ha una desvinculació del producte final respecte dels mitjans que s'han tingut. És a dir, amb el tema de les vacunes, podríem dir que, d'alguna manera, a priori, vale, l'important és que la vacuna funcioni, no? Perquè hem de salvar les vides de la gent i ens hem de protegir del virus que sigui. Però el tema és com... Quins mitjans s'han seguit? No podem deixar de pensar en aquests mitjans, perquè potser si aquesta vacuna s'ha desenvolupat públicament o és una empresa com AstraZeneca o Pfizer que estan tinguent uns beneficis extraordinaris i estan cotitzant a borsa, home, doncs potser sí que hauríem de mirar quins mitjans s'estan seguint aquí. O potser quan veiem quins impactes a la realitat, o potser quan estem veient que els països que s'estan literalment vacunes caducant perquè ens neguem a vendre-les a un preu raonable als països en vies de desenvolupament, entre cometes, què està passant aquí? Vull dir que una de les coses que aconsegueix el capitalisme de manera més brillant, des d'un punt de vista com tècnic, diguéssim, seria la capacitat que té de desvincular el procés de producció d'un producte respecte de la seva venda. És a dir, jo quan vaig a comprar alguna cosa, perquè tots comprem, perquè tots participem, no? Ningú està fora, jo quan compro un producte no veig el procés de producció que ha passat per aquell producte.
Correcte.
Hi ha una desvinculació. I el propi treballador, quan fa un producte, està desvinculat del mateix. Aquesta és com la gran idea, no? Quan Adam Smith, com es diu el llibre? La riquesa de les nacions descriu com lo brillant del procés, de l'automatització del procés, on parla de l'exemple de l'alfiler, no? Que diu, abans un home tardava, en un dia podia fer 12 alfilers, i ara que hem reorganitzat aquesta casa i cadascú participa d'una part, aconseguim, cada persona en fa centenars, que des d'un punt de vista, des de la productivitat, és un avanç innegable, absolutament innegable, no? És més productiu i efectiu. El que passava és que abans el treballador, que havia fet tot el procés d'aquella peça, com una cadira, per exemple, ell estava vinculat a aquella cadira. Aquella cadira tenia... ell havia imprès la seva essència en aquella cadira. S'havia realitzat a través de la feina manual.
En quant a creació, entenc.
En quant a creació,
per
és tant, a dir...
Perds el procés creatiu
fent
en cadena.
Exacte. Que això, un exemple, perquè la gent ho entengui molt bé, que jo crec que tothom més o menys li pot haver passat, és quan tu estàs a casa teva i tu pots anar a comprar-te un moble, pots comprar una estanteria, però quan tu fas la teva estanteria i la penges a casa teva, tu et sents realitzat amb aquella estanteria i sents que aquella estanteria forma part de tu. Tens una vinculació amb aquella estanteria. Doncs pues això és una mica el mateix, diguéssim. No? I quan Marx diu que el treballador està alienat, vol dir això. Vol dir que ell no sent que aquell producte final estigui vinculat amb ell, sinó que pertany a l'empresari o a l'empresa o a qui sigui, però no és seu. Perquè això és algo molt hegelià, que diguéssim que... I aquí és l'idealisme de Marx, que molta gent a mi em sembla bo, però que...
Tu sí, perquè... després em pregunteu per què li dic el camarada.
O sigui, si estem parlant, si estem parlant de mitjans i fins, sí. Aquí ho ha pensat molt bé era ell. És de Adam Smith, també. Sí. Vull dir, aquí ja en tenim les dues parts.
És veritat.
És a dir, que és, per què el treball manual o les tasques com fer coses manuals a casa o amb els seus amics senta també? Per què cuinar pot ser un procés tan maco, seguir una recepta i realitzar una feina, un menjar amb algú? Per què és algo tan satisfactori? Perquè tu tenies una idea al teu cap, tenies la idea de menjar, la idea de carbonara, i has seguit tots els passos, has realitzat la carbonara i veus la carbonara. I d'alguna manera has realitzat allò que tenies aidèticament, materialment. I això és satisfactori, perquè l'ésser humà és, en aquest sentit, té aquesta força creativa de treball, de crear alguna cosa. Tenim la força de crear alguna cosa. I això és algo preciós, de crear alguna cosa de nou i de realitzar el que tenim idènticament, materialment. I això és molt potent. I llavors, quan a la gent se li elimina tota aquesta part, ens sentim alienats de la nostra pròpia essència. Seria una mica aquesta idea.
Val. Com que deies que l'inici i la fi acaben al mateix punt, no? Deixa'm preguntar-te si tant l'inici com la fi, perquè sembla sempre que són dues coses celebrables.
Vale.
Són dues coses celebrables?
Interessant pregunta. Mira, et respondré de manera com una mica així, cabroncete.
No esperava menys.
Diria que al principi només és celebrable en tant que mitològic. És a dir, al principi serveix de mite fundacional. No? Quan s'inaugura alguna cosa, no? o diem, ara hem començat a fer no sé què, el que es busca és celebrar un mite fundacional que servirà per, d'alguna manera, assentar i justificar la tasca que seguirem. No? És a dir, quan des antigament, quan sortien els vaixells, que es feia tot, les tallaven les... Com es diu això? Els de xoncis. Lo que es penja a Sant Joan, els banderines, sí. Diguéssim, quan es tallen els banderines i la copa de cava i tot aquest ritual, s'està fent un mite fundacional per dir ara hem partit i, per tant, el nostre camí tindrà sentit. No? I quan es celebra el final, vol dir que ho hem aconseguit. Què passa aquí? Que quan es celebra el principi i es celebra el final, no es celebra el que s'ha perdut pel camí. És a dir, no sé si m'explico. Quan se celebra el final d'una cosa, el que s'intenta és emborronar tot el que hi ha hagut pel procés. És a dir...
Allò del bagatge que dèiem abans.
Exacte. Quan una institució, quan una empresa celebra que per fi ho han aconseguit i fan una gran celebració d'aquest final, què estan fent? Estan creant un mite una altra vegada, perquè així sembla ser que tot el que ha passat pel camí, bueno, jo ho podem oblidar perquè ho hem aconseguit, ho tenim. Per tant, el que hagi passat, bueno, no està mal recordar-ho, haurem de millorar per la pròxima vegada, hem de fer autocrítica, això que diuen tots els partits a l'acabar les eleccions, hem de fer autocrítica, no sé què, bé, autocrítica ni res, no canviarà absolutament res perquè tornarà a haver-hi un altre mite fundacional.
No, perquè guanyaran tots.
Exacte, perquè tornarà a haver-hi un altre mite, que és el començament d'una campanya, i tornarà a haver-hi el mite que hem acabat, i ja està. Vull dir, en aquest sentit, clar, jo avui venia a parlar del mite i al final com algo més poètic, però m'ha acabat... això ha tingut un viratge una mica tal. Però jo venia a parlar d'un punt de vista més existencialista, de que jo començo i jo acabo algo, però això s'ha anat una mica de mans.
No,
però vull dir, que està bé.
És la idea.
És la idea. Però tornant des d'un punt de vista més personal, jo crec que tots ens hem trobat a la vida, moltes vegades, que quan... ens pensem que estem fent les coses d'una manera diferent, ens pensem que estem creant alguna cosa nou i de cop ens adonem de que l'únic que estem fent és repetir un altre cop alguna cosa que ja ha succeït. Uh-huh. No, jo crec que això passa molt en les relacions, passa molt en els projectes, passa molt quan intentem canviar alguna cosa, no? que ens pensem que ho estem canviant i la vida d'alguna manera et torna a col·locar un altre cop en aquell mirall, que és cert que no és igual que l'última vegada, perquè tu no ets el mateix, ni el lloc és el mateix, però d'alguna manera la relació... és similar, no?
Estava pensant, si t'hagués de dir qui era jo a l'inici d'aquesta temporada i qui sóc ara, uh-huh. Jo crec que no em reconec. T'ho dic de veritat, eh? I lo maco és això.
Exacte. Però alhora, tot i que no et reconeguis, aquí és una cosa molt maca de... Hi ha una cosa molt maca de la dialèctica, que seria això, del procés, uh-huh. Que és que, tot i que no et reconeguis, si agafem el teu jo d'ara i el teu jo de fa 9 mesos uh-huh. I els col·loquem aïllats, no s'assemblen. O sigui, com literalment no tenen res a veure. Són dos... Mira, un dels primers programes que vaig fer aquí va ser parlant de les identitats
sí,
i per què no podien ser pures.
Doncs sí.
Pues vol dir això exactament. Només si entenem que les identitats són mutables i l'únic que perdura és el propi canvi, podem entendre't a tu. Si jo et pensés a tu en termes estàtics del que ets i el que no ets, sense variar, fallaria constantment en analitzar-te. Però si jo t'analitzo a tu en tant que un procés de... Hegel diu que som substàncies en constant... transformació i aniquilació. Vull dir, tu a cada moment ets algú nou i deixes de ser algú vell. Però tot està unificat. Hi ha una estranya unitat allà, entre encara que siguin irreconeixibles, estan units pel camí. I això és una idea, jo crec que és maca, perquè t'està dient que cada part d'aquest camí ha sigut essencial, ha sigut necessària i fonamental. Uh-huh. No? I jo crec que això és algo important, perquè molts cops a la vida tendim a donar-li molta més importància a algunes coses que a d'altres. No? I això passa molt, que normalment li donem molta importància a algo excepcional, no? Això com... Això podem mirar a Hollywood, no? Com el Hollywood clàssic, la ideologia que té és com és igual que siguis un cabron, és igual que et comportis fatal amb la teva parella, que si fas un gran acte, ja està. Ja estàs bé, no passa res, has fet un gran acte, ets un bon pare ja. És igual que hagis tractat el teu fill fatal 15 anys. Li has fet aquest gran regal, li has fet aquesta gran acció. Però el que estem dient ara és com... No. L'important és cada dia què està passant. I això és algo molt grec. Mm-hmm. Perquè els grecs no tenien la moral en termes d'una acció aliena, sinó que els grecs l'important de la moral era en qui et converties en cada un dels actes que tu feies.
El catòlic també.
Exacte. És a dir, tu no ets bona o mala persona en si, o deixes de ser mala persona per fer un acte bo, uh-huh. Sinó ets el que fas.
La constància.
La constància és lo fonamental. I això també crec que és una cosa que ens pot servir a nosaltres també per no culpar-nos molt pels errors, a vegades. Uh-huh. Perquè tots cometem errors, però no ets només els errors que fas. Jo crec. Et veig aquí dubitatiu. Potser no estàs d'acord amb mi, no passa res.
Estava pensant. Però clar, ens allargaríem fins a tres quarts i tampoc podem. Leo, et faig dues preguntes curtes i anem al tuit. Va.
Perfecte.
Estàs content del teu inici en aquest programa?
Molt.
Vols que s'acabi?
Sí i no. Vull que s'acabi per tornar a començar.
Val. Sembla una resposta.
Oi que sí.
Deixa'm aquí, no?
Sí.
Anem al tuit.
No sé si te has enterado de que ha habido una mutación antropológica. Los chavales tienen los pulgares más largos, cambios en la política laboral, la precariedad... No tiene sentido invertir emocionalmente en algo que dure más que un episodio de una serie.
Hola, imbéciles.
Va, això és una sèrie que vas tuitejar l'altre dia sobre aquesta sèrie. Es diu Este Mundo, no me hará mala persona.
Mhm.
Vaig veure el tuit
sí.
I he dit que em vaig enganxar a la sèrie profundament.
Està molt bé.
És molt xula.
Molt recomanable des d'aquí, a sobre si teniu poc temps.
Sí, per adults, de dibuixos, còmic.
Exacte. Molt d'autor, és un còmic molt d'autor, això uh-huh. Està molt bé, d'un autor italià. I són només 5 o 6 capítols, vull dir que entra molt bé. Té bon ritme, bona narració, bon humor, la música, molt bon gust musical, i el burrit, uh-huh. hi ha bon gust musical, i l'animació és molt bona.
Bon doblatge.
Exacte. Això no. Això no. Ara. Bon doblatge en italià. Molt bon doblatge a l'altra sèrie que vam fer, que és Cortar por la línia de puntos. Ah. En aquella és molt bona doblatge.
És una sèrie italiana, eh?
Italiana, de Roma, de la perifèria de Roma. Vale. Que ha fet això per aquesta sèrie, ho veuràs. Però la idea és que van canviar el doblador de l'Armadillo, que és com a, opera com a consciència, sí, i com a alleugerament tan còmic com profund. És un personatge molt interessant. I a la primera temporada ho feia un doblador professional, i en aquest segon ho fa Dani Rovira, que no sé com humorista com serà, a mi no m'agrada, però bueno, això cadascú que pensa el que vulgui.
Exacte, per gustos colors.
Però no és, no és un bon doblador.
Estàs veient en italià, eh?
Vull dir, l'és d'italià en italià. Però ho vaig intentar, eh? Però no...
És difícil, perquè és un italià, això...
De platja.
Sí,
exacte.
De perifèria de Roma.
Però està bé, també
està
prendre un altre italià. Jo m'he acostumat ja.
Sí?
Em va portar un parell o tres d'hores.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De veritat, ha estat un autèntic plaer que hagis vingut aquesta temporada, que ens hagis ensenyat tant a tots, no només sobre filosofia, sinó sobre vida, que al final...
És la idea.
És la idea, exacte. I esperem que això s'acabi avui per tornar a començar.
Segur que sí.
Gràcies, Leo. Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
Bones vacances.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.